Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 8è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Tenim, com sempre, els estudis d'Ona Codinenca i el dia al 107.2. La Raquel Sanz aquí als estudis. Hola, bona tarda, Raquel.
Bona tarda, Felip.
I avui ens acompanya el Pau. Pau, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Bé, aquí els mans de la nau, veiem com surt avui això.
Bé, bé, tot. I aquí un servidor, el Felip Querol. Vosaltres com esteu, tot bé?
Tot bé, molt
avui
bé.
Avui Sant Valentí, felicitats a les Valentines i a tots els Valentins. Els enamorats, etc. Però bé, sí. Bé, doncs, un dia més, des del Viatge de l'Altre, intentarem esbrinar, com ja sabeu, allò més natural i autèntic de cada país, fugint de la cara turística per a descobrir el trenar més quotidià i les característiques més intrínseques. Ens hi acompanyeu? Serà divertit. I ara, si recordem les pistes que vam anunciar la setmana passada, el programa passat serien aquestes. ¿Te recordes, Raquel?
Sí, allà anem. Venga. La primera era Florí, la moneda oficial.
La segona era el Danubi, és el riu que creu el país.
I la tercera és que el goulash és el menjar més típic.
Perfecte. Bé, al Facebook ja he vist que hi ha alguna gent que sí que ha endivinat el país, o sigui que aquest cop era bastant fàcil, no? Suposo que sí. Doncs bé, avui de què parlem, llavors?
Doncs avui anem a Hongria.
Perfecte. I què hem de saber d'Hongria? Doncs moltíssimes coses, però ens centrarem en quatre dades bàsiques. El primer que hem de saber és que es tracta d'una república d'Europa central, basada en l'històric regne d'Hongria. Limita al nord amb Eslovàquia i Ucraïna, a l'est i al sud-est amb Romania, al sud amb Sèrbia i Croàcia i a l'oest amb Eslovènia i Àustria. La seva capital és Budapest i l'idioma oficial és l'hongarès. Té una extensió de 93.030 quilòmetres quadrats i una població d'uns 10 milions d'habitants. Amb la qual cosa, la seva densitat de població és de 108 habitants per quilòmetre quadrat. La seva moneda és el florin. I quina és la seva equivalència en euros? Doncs seria, un euro serien 310 florins, mentre que un florí serien 0,003 euros. I un apunt històric és que la seva fundació, va ser el desembre de l'any 1000.
Estem esperant contactar amb el nostre primer entrevistat.
Avui tenim diverses entrevistes.
Sí, és veritat. Avui sembla un programa bastant interessant.
Sí, sí.
Doncs, si vols, Felip, comentem una mica, per exemple, el de la capital, que Budapest és justament la unió de Buda i Pest, que són com dos pobles diferents que es van unir per crear la ciutat, i em sembla molt maco que justament el nom reculli els dos, no?
Justament avui, no? El 14 de febrer.
No sé si la conquesta va ser molt romàntica, però com no a crec, mínim, no?
Crec, però
és
una mica de simbolisme sí que hi ha, sí, sí. Llavors, doncs, si et sembla,
sí,
continuarem
perfecte.
L'entrevista ja.
Endavant.
Avui tenim el plaer de parlar amb el Benet Rins, que va fer l'Erasmus a Hongria. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Un plaer tenir-te aquí, als estudis. M'ha dit la Raquel que vas estar d'Erasmus, i vas estar molt de temps?
Sí, bueno, vaig estar 6 mesos.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Va ser des de finals d'agost de 2010 fins al març de 2011, així més o menys. Amb un peron per venir els Nadals per aquí i tal. Però sí, sí, molt bé, molt bé. Tot molt bé.
Fa molt de temps d'això?
6 anys.
Ai, vale, sí, ho has dit ara, vale.
Sí.
Per què volies anar a Hongria? Quina és la teva... Què et crida l'atenció?
Bueno, realment vaig acabar a Hongria de rebot, vale? Però sí, jo el que tenia claríssim és que volia fer un Erasmus, la meva primera opció era anar als Estats Units, no va ser possible, i aleshores jo volia, doncs, anar a un lloc que no conegués. Ja, tot el que és França, Alemanya, tot això ja em coneixia, i el que era Europa d'Est, no. I d'Europa d'Est, la ciutat que més em cridava l'atenció, bàsicament, era Budapest. A més, la persona que s'encarregava d'assignar-me a la plaça em va dir, si dubtes, vés allà, o sigui, de cap, perquè és una ciutat espectacular. I sí, o sigui, genial tot, la veritat.
Quina va ser la teva primera impressió quan hi vas arribar?
Jo vaig arribar a l'agost, vale? A l'agost allà fa calor, vale? Aleshores, tot va semblar molt, molt, com si diguéssim, antic. Vale? Però realment funcionava de meravella. Vaig tenir la sort que jo a l'avió vaig conèixer, bueno, la noia que se'n sentava al costat, la venia a buscar el seu nòvio, i em va estar parlant tota l'estona, i em va portar directament al centre. Aleshores, em vaig saltar tot el procés d'agafar el tren amb les maletes, carregat, i bueno, bàsicament la primera impressió és aquesta, saps? Sí que és veritat que és una ciutat molt... O sigui, és molt europea, és molt similar a qualsevol ciutat que et puguis... Bé, bueno, com Barcelona, París o qualsevol ciutat d'aquestes així, bastant gran.
I quan hi vas anar, clar, tu imagino que intentaries parlar en anglès, no? O com?
Sí, allà, o sigui, la gent gran parla més el que és l'alemany. Vale.
Anda.
Però la gent jove... Quasi tothom parla anglès. I al final, les quatre coses que has de parlar per comprar, per saber on anar i tal, t'entens. Hi ha moltes tendes que la gent no parla anglès i treu una calculadora i dius, mira, això val tant. Vull dir.
I, per exemple, les classes en alemany o en anglès, o com ho vas fer? O de tot un poc?
Bueno, allà tenen un sistema una mica estrany pel que fa a les classes d'Erasmus. Jo anava a fer el projecte a final de carrera, aleshores, en principi no tenia classes, però sí que vaig assistir a unes quantes. Aleshores, el sistema que tenen per les classes, és a dir, ells fan les classes en hongarès, vale? I aquestes són un nivell... real, o sigui, un nivell complicat, perquè jo vaig estudiar enginyeria industrial. Ah. I les classes en anglès són exactament el mateix, en paral·lel, però en nivell molt assequible. Saps? És a dir, el nivell Erasmus allà, estudiat en anglès, és molt, molt fàcil. De fet, els estudiants d'allà no deixen fer més d'una o dues assignatures en anglès per cada trimestre, saps? I que les difícils totes estan plenes en anglès. I les fàcils, doncs no, saps? És una cosa curiosa. Però bé, el nivell de les classes, bé, o sigui,
llavors,
bastant assequible.
Llavors ho vas poder fer bé sense cap problema, no vas haver de fer una segona oportunitat ni res, no? Suposo.
No, que va, de fet, o sigui, hi havia molt, o sigui, les notes, jo realment les classes que vaig fer no tenia exàmens, eren com, havies de fer com mini treballets i moltes presentacions de classe, de fet. Vaig fer un parell d'assignatures que o sigui, cada dues o tres setmanes feia una presentació a classe i això ja comptava, com si haguéssim a la nota.
Ah, molt bé.
De fet, el sistema de notes allà no és com aquí, que tu tens, pots d'un 0 a un 10 i pots treure un 9,93. Vale? Allà tenen unes notes que tu treus o un 5, o un 4, o un 3, o un 2, o un 1. Vale? A l'1 i el 2 són suspens, sí. I al 3, 4 i 5... són pues, el que seria equivalent a un B, notable i un excel·lent. Però no pots treure un 4,3, no és. O treure un 5, o un 4, o un 3.
Val. Sí. Val, molt bé. Llavors vas aprendre alguna cosa en hongarès o què? Sí, no?
Sí. Bueno, no et creguis, eh? Em vaig apuntar a un curs a la universitat d'hongarès i realment, o sigui, era interessant, però és que la professora ens deia, hi ha coses que les dic, però no sé per què les dic, simplement són així. L'hongarès és un dels idiomes més difícils que hi ha,
Però hi vas anar amb una mica de base i havies estudiat una mica hongarès o vas anar des de zero?
Super, vale. Pensa que quan, o sigui, t'he dit que jo vaig intentar anar
sí,
primer
a Estats, Estats Units, Units, vale? Ja.
Mm-hmm. Llavors, tot el procés d'admissió a mi se'm va allargar moltíssim i no va ser fins a principis del mateix agost que jo vaig marxar que sabia que anava a Budapest.
Llavors, ostres, va ser... molt temps, no?
Sí, sí, poquíssim. Tothom, o sigui, tots els meus amics que anaven a Erasmus ja tenien, pues, que si el projecte, que si el pis, que si no sé què, i jo encara no tenia res.
I com tu vas ser per trobar pista o quedar-te tan ràpid?
Bueno, vaig tenir la sort que allà a Budapest ja és algo habitual que la gent vagi sense pis. Aleshores, el primer que vaig fer és reservar-me uns quants dies a un hostal, molt cèntric. Aleshores, allà hi ha una associació d'Erasmus... Bueno, la SN està per tota Europa, ¿vale? És una associació d'estudiants que és com per ajudar els Erasmus, no?, a... pues a estar millor a la ciutat, conèixer gent i bàsicament fer festes. I aquests feien una Welcome Week, que bàsicament està explicant què és la ciutat, els llocs on pots anar, i hi havia un dels dies que era això, trobar pis. I no només trobar pis, sinó trobar amb qui viure.
Clar.
Allà a Hongria passa una cosa estranya, que, bueno, estranya no, és a dir, allà tenen dormitoris, va, residències, com li diuen aquí.
Sí.
El que passa és que només són pels estudiants d'allà. És a dir, les residències estan plenes de la gent d'Hongria i els pisos estan plens d'Erasmus, gent de tot el món.
És curiós, aleshores, això per què?
No tinc ni idea. Jo vaig preguntar perquè realment el preu era molt més baix i a més estaven a prop de les universitats. Però no sé, van dir, no, solo són per a estudiantes d'allí. Si tu penses una cosa, que o sigui, Budapest és una ciutat d'estudiants, bàsicament. O sigui, estan totes les universitats i tots els d'Hongria van a Budapest a estudiar. Sí, sí.
Llavors...
I realment és una passada.
Ho has deixat així una mica caure perquè molta festa, no? També has dit.
Sí.
De forma que ho has dit. No sé, mira.
Sí, jo a més vaig tenir la sort que quasi no havia d'anar a classes. Jo tenia els dilluns i el dia que tenia reunió amb la meva tutora i sí que tenia tot el matí ocupat, però tot l'altre pues, bueno, podia fer el que volés. Tenia bastant temps lliure, sí, sí. I bueno, és una ciutat com Barcelona, vale? Que tens molt, molt oci, tant a l'estiu com a l'hivern, i a l'hivern pensa que estàs potser a menys 10 graus i la gent segueix sortint, va a sopar, hi ha bars, o sigui, hi ha tot. Hi ha molta, molta vida, molta vida.
Llavors imagino que coneixeries gent d'altres països també, no? Imagino...
Sí, 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 jo... O sigui, ja m'havien advertit molt sobre el món d'Erasmus, no? Que t'acabes juntant amb catalans o espanyols i jo no volia això. Jo em vaig tornar una mica... anticonocer gent espanyola, saps? I quan hi veia els grups aquests, jo m'allunyava d'això. Sí que és veritat que al final vaig acabar vint amb una espanyola i una francesa, no? Però...
És que és inevitable.
Toma,
ja està. És inevitable.
Sí, és inevitable.
Era Murphy total.
Pues que sempre passa, o sigui, només que algú comenci a parlar en castellà o sentis el castellà i et gires en plan... Encara que no vulguis, saps? Vull dir, ja tens aquesta inèrcia de fer-ho.
A més, passa una cosa, que tant els espanyols com els italians parlem molt més fort que els altres.
Sí, doy fe. Sí, és veritat.
Els francesos, els gent que parlen fluix, sí. I... No sé, però nosaltres se'n sent de lluny, vamos.
Mira, t'explicaré una anècdota que no té res a veure, i no ve el cas, però és que ve el pelo. Mira, vaig tornar a nit de Suècia a un intercanvi que vam fer amb uns estudiants. I, bueno, jo soc profe, no? Llavors... Sabíem on estaven els nostres alumnes pels crits que feien, perquè els suecs estaven molt silenciosos. Amb això t'ho dic tot.
Sí, sí.
Sol passar, sol passar. Llavors, quan vas acabar l'Erasmus, vas tornar de seguida o vas quedar... Vas fer una cosa més allà?
Tenia previst tornar fent un interrail, vale, des de... Perquè Budapest té una cosa molt bona, que està... O sigui, si tu mires el mapa, tot ho té a prop. Bueno, tot d'aquella zona, on té a prop, tens Viena, Praga, que és bé ser Polònia, o sigui, Croàcia, tots aquests països que dius la gent d'aquí sol conèixer poc, allò ho tens molt a prop. Amb 2 hores, 3 hores de cotxe ho tens, no? I vam fer diversos viatges d'aquests i al tornar jo el que volia és pues, passar per Eslovènia, per bueno, per nord d'Itàlia, per sud de França, i a poc a poc fent un interrail tornar... El que passa és que em va sortir un tema personal, que vaig haver de tornar, o sigui, em van donar una nota i els dos dies vaig tornar, eh? I se'm van trencar una mica els plans, però bueno.
I en el cas sí. que, per exemple, haguessis intentat trobar feina allà? De...
No.
No.
No. Allà el nivell de sous i preus era molt, 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 molt baix.
Uh-huh.
És a dir, ara realment no sé com està la cosa. Sí que, mira, just fa tres caps de setmana vaig estar a Budapest i no, per primera vegada després que vaig marxar, eh? I sí que he vist que els preus de les coses en general han pujat una mica. Però perquè et faci una idea, un sou típic de recent llicenciat podria ser uns 300 euros, 300-400 euros. Saps? És a dir, ara potser aquí és similar, perquè si comences a pràctiques i tal,
sí,
però no era... jo no m'ho vaig, plantejar. Conec algun estudiant d'Erasmus que sí que ho ha fet, eh?
I estan contents o...?
Sí. Pensa que al final t'adaptes al nivell de vida allà. Clar,
realment.
Són tot, en parlo general, una mica més econòmics. Sí. O sigui, jo el que veig és un bon lloc per... Hi ha bones oportunitats d'inversió, d'immobles, sobretot, perquè el comprar pis i tot això també és econòmic.
No.
Però bueno, això és part, per qui vulgui.
Això està molt bé saber-ho, sí. No,
que clar, vols invertir,
No.
Dic, bueno.
No, però, vull dir, són curiositats que potser no ho sabríem, vull dir, no?
No, sí, això sí que és veritat.
I també està bé saber-ho, no?
Vull dir... No, l'opost seria comprar 4 o 5 pisos i llogar-ho als estudiants.
Sí, bueno,
ja saps.
Ja està, si és que la meva mema que venga ja ho havia fet. Clar, no, és que jo és el primer que he pensat.
Molts pisos allà eren d'ex-estudiants allà, sí. Sí, de propietaris de francesos, coses així, sí.
A nivell d'impostos són molt alts o molt elevats o...?
Doncs realment no tinc ni idea. Sí. Vale. Jo perquè, mira, me'n recordo més o menys el que pagava. Jo pagava uns 300 euros de... No. O sigui, era d'allotjament més internet, aigua, llum, gas, això aproximadament. Uh-huh. 200 i pico, entre 200 i pico i 300, vale? Jo vivia en un pis d'uns 140 metres quadrats.
140 metres quadrats? Bueno, sí. La més gent, però... Ostres, no 140 passa. Metres, això són molts metres, eh?
Sí, crec que en total el pis eren 600 euros entre els tres, però després en despeses i a l'hivern, sobretot la calefacció, anava a tope.
Clar, perquè això també et volia preguntar, la temperatura allà com és, més o menys? Molt més freda que aquí?
Sí. Dies de menys 15, menys 13, menys 10, però l'habitual a l'hivern, però això, menys 5, perquè et facis la idea. O sigui, a partir de desembre fins al març, menys 5.
Vaja.
De mitjà, saps? Però des d'allà, si plou, neva directament.
Ja, amb aquestes temperatures, clar, sí. I escolta, si per exemple, un dia que no havies d'anar, un dia que no fos dilluns, què feies? No, perquè abans deies que el dilluns és l'únic dia que havies d'anar realment a la facultat, no? Llavors, un dia que no fos dilluns, sí. Que, no sé, què feies normalment?
És una bona pregunta. No, mira, perquè sempre hi havia plans, vale? Sobretot a partir de les 6 de la tarda, que hi havia plans, i eren de 6 a 3, més o menys, perquè et facis una idea.
Yeah.
Sopars a pisos de gent... reunions, festes d'aquestes d'ESN, no sempre festes, sembla que siguin festes, però moltes vegades en sopars, o anar a veure una obra d'òpera, o el que sigui, perquè una de les coses allà és que l'òpera és baratíssima.
Això està bé, mira.
És el típic pla d'Erasmo.
Sí. Bueno, tenen subtítols en hongarès.
No, mira, sempre es pot aprendre alguna cosa, no? Vull dir, clar, sí.
Que va, impossible. I després, pues, realment, a part que jo anava a casa, diuen, sí que és veritat que t'has de preparar una mica, i estava fent el projecte, i hi ha hores que li has de dedicar a escriure, entre altres coses, a aprendre anglès, i sí que és veritat que vaig veure bastantes sèries, vaig veure Lost sencera, saps? I alguna altra sèrie, vull dir, i al final, passar el temps. Ah, sí que em vaig apuntar a classes de ball, per exemple. Allà és on vaig començar a ballar salsa.
Ah, o sigui, vas anar a Hongria a aprendre a ballar salsa?
Sí, sí, sí. Com vaig veure una publicitat. Allà. Sí, sí. Sí que és veritat que teníem bastant de temps lliure. Vale, aleshores, l'has d'ocupar d'alguna forma. Vam fer diverses activitats d'aquestes i una d'elles era això, ens vam apuntar amb el meu company de pis i un altre a fer classes de salsa.
És molt curiós, molt curiós. I escolta, dius que després...
En hongarès, vull dir, no eren en anglès, saps?
Ah, vale.
I comptaven, bueno, és que ens enteràvem de res, però com a mínim imitàvem el que feia, saps? Era divertit, divertit.
Deies que fa poc havies tornat, no? Una cosa així.
Sí, 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 fa 3 setmanes.
Fa 3 setmanes?
Sí, sí, al cap de setmana...
I ho has trobat molt canviat o quina impressió t'ha fet?
Igual, tot igual.
Igual, tot igual, no passa el temps.
Sí, exactament igual. O sigui, el mateix, o sigui, depèn del transport, tot està bastant antic. Vale? Funciona de meravella, el transport públic, però és molt antic.
Menys meravella vols dir puntual?
Sí, 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 això sí que ho té. Clar, tu imagina't, estàs esperant l'autobús a menys 10 graus i que es retraci, no? Però això no passa. Si tu et diu que passa cada hora a I3, doncs passa a I3. I això s'agraeix, la veritat.
I t'agradaria tornar-hi per passar una temporada més gran o tal, o potser no?
No, la veritat és que no. És a dir, ara ja és una... Soc molt de viure experiències, no? És una experiència que ja he viscut i ara doncs sí que m'aniria a viure a un altre lloc, però no aniria cap allà. No em criden més atenció a altres coses com els Estats Units, per exemple.
Si algú preguntés d'anar a Hongria, que li recomanaries o no?
Totalment. És a dir, i en Hongria en general doncs potser et diria doncs no cal que vagis a Hongria, vés a Budapest directament.
Ja,
tenen un llac que està molt bé per l'estiu i una altra ciutat com si, que seria com un Salamanca, vale? però poc més. Ja està. Sí. Budapest és una passada, el que més no cal anar-hi. Però Budapest totalment, eh? Vull dir, si no heu anat, aneu-hi, perquè és una ciutat molt xula que hi ha moltes, moltes coses a fer. És famós, per exemple, els banys. Tenen banys d'aquests, tenen aigües termals per tot arreu, hi ha molts banys d'aquests, com si diguem, espais públics, i és molt xulo, és molt xulo. I és bastant econòmic per el que és.
I si anéssim de menjar, què ens recomanaries? Que això prova-ho, això no ho provis. Què ens hi diries?
Bueno, ja tenen... El plat típic és el goulash, que és una espècie de... És com un estofat, però una mica espaciat. Vale? Allà, una cosa típica és la paprika, no? Que és pebrot, bàsicament. Uh-huh. Pebrot i pebrot picant. Llavors, tots els plats tenen bastant... O sigui, els plats en general són pesats, vale? però jo sí et recomanaria el goulash, perquè o sigui, és típic d'allà i està bo. Sí, és una espècie de sopa en estofat i t'hi posen amb... Bueno, és que hi ha moltes combinacions que ara mateix els noms són raríssims, vull dir, és que ni me'n recordo.
Ja, m'imagino que seran també tots plats així calents pel fred, no? També?
Sí, ja. Sí, sí, i bastant calòrics.
La Raquel sí. No sé què m'està dient,
sí.
Però l'entenc.
Documentant-nos, hem llegit, bueno, he llegit que hi ha una dita que diu que un bon hongarès és aquell que fuig dels vegetals, de les verdures, no? De tot el que no sigui res calòric, o sigui, res que no et pugui aportar una mica d'energia. I,
clar, bueno. Clar. És que, de fet, allà al Nadal, bueno, a partir del novembre, ja comencen els winter markets, que els hi diuen, que és com mercats nadalencs, però que sobretot hi ha menjar, i són, si veiessis les imatges aquestes, són com porcs allà, o sigui, veus grassa per tot arreu, saps? Sí, sí, és així. Però està boníssim, eh? Jo ho he provat i realment.
Ho recomanes, no?
És molt recomanable, sí, sí.
Doncs no sé si tens alguna pregunta més, Raquel, no?
No, ja està.
És que se'ns està passant el temps ja una mica, i bueno. Doncs moltes gràcies per la teva... La dedicació per les teves paraules, per haver-nos explicat la teva experiència.
Sí, de res, un plaer. Jo et dic tot... Sempre que sigui recomanable de test, jo estic encantat de fer-ho, perquè és una ciutat i és una experiència de la meva vida que vaig disfrutar molt, així que gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Doncs, Benet, moltes gràcies i fins una altra, que vagi molt bé.
Perfecte.
Una adéu. Adéu.
Adéu. Adéu. Doncs bé, un cop hem acabat la primera entrevista, continuarem mentre estem esperant la segona i continuarem, com sempre, amb la història. Budapest és la capital d'Hongria, que es troba a la ribera del riu Danubi. Aquesta situació geogràfica li dona un singular panorama. El riu que formava part d'aquest territori durant milers d'anys li dona un horitzó ampli i una atmosfera oberta a la ciutat, però al mateix temps uneix dues parts, Buda i Pest. Les uneix de tal manera que si algú contempla des del Bastió dels Pescadors o des de Montgelert, ha de reconèixer que està contemplant un dels panorames més bells del món. Per aquesta raó, no solament el barri del Castell de Buda està declarat com a patrimoni de la UNESCO, sinó també la vista des de les dues riberes.
Budapest, amb els seus quasi 2 milions d'habitants, és una metròpoli europea i un important destí turístic. La història de Budapest es veu reflexada en la història del país. El territori actual de Budapest va ser habitat pels celtes i després els romans, que van deixar algunes restes, com per exemple l'amfiteatre o els mosaics. En l'època de les grans migracions han viscut aquí hunos, àvars, esclaus i magiars. L'any 896 es considera, segons les investigacions, com l'ocupació definitiva d'aquesta part del continent per part dels hongaresos. El país es va integrar a Europa com un país catòlic l'any 1000, amb el rei Sant Esteve. Ah, i ens diuen que ja tenim l'entrevista preparada, no? Marta?
Hola, bones.
Hola, bona tarda, què tal, com estem?
Bé, bé, molt bé, vosaltres?
Genial, genial, molt bé. Sí, sí, sí. Un plaer parlar amb tu, eh?
Igualment.
Llavors, explica'ns, com va ser la teva experiència a Hongria?
A Hongria? Bueno, la meva experiència va ser... Jo vivia a Londres i allà vaig conèixer un xicot hongarès amb el que em vaig casar. I llavors vaig anar a viure a Budapest durant una temporada. Jo ja feia temps que estudiava hongarès, però em parlava molt poquet perquè no vaig tenir ocasió de practicar i ara segueixo parlant poc, però una cosa que em va copsar moltíssim és que la manera que tenen... Ja sabeu que l'hongarès és un idioma que no s'assembla res a cap altre idioma europeu.
Sí.
Amb la qual cosa els fa pensar d'una manera diferent i tenen una lògica que no s'assembla en absolut a la dels altres europeus. Tu vas a Budapest i comences a parlar... Quan comences a veure com ells entenen el món, te'n dones compte de que realment és més similar, potser. És tan diferent com la d'un xinès, diguem, comparat amb nosaltres. I després una altra cosa que em va copsar moltíssim i que realment m'ha enganxat molt a Hongria encara més és que tenen una connexió amb la terra i la natura que en certa manera s'ha conservat molt més, no? Tot això que explicaves ara de, pues de que hi ha hagut els huns, els celtes, mm-hmm. els magiars, tot això per ells encara en certa manera està molt viu. I el sistema educatiu a Hongria és excel·lent, amb la qual en general la gent... encara que no hagin tingut el privilegi d'anar a la universitat, hi ha una cultura oral, un folklore i unes idees que tenen a veure amb les seves tradicions precristianes que encara estan bastant vives, no més vives del que podem considerar potser a Espanya o a Catalunya. Bé, a Catalunya també hi ha una mica de revival, però a altres parts d'Europa, no? Que s'han centralitzat molt i s'han tornat una mica pues, això, no? La Unió Econòmica Europea.
Que interessant això que ens estàs dient. M'agradaria, si potser és demanar-te massa, però això que parlaves de la forma de parlar, que tenen una forma de pensar diferent o una mica peculiar, ens ho podries mm-hmm. exemplificar una mica perquè ho entenguessin millor, potser? Tens algun exemple així a la ment?
Doncs, per exemple, tenen declinacions, i en tenen 8.
Uh-huh.
Llavors, això vol dir que, en certa manera... ells tenen una manera d'estructurar-se l'idioma en el cap, no? Que va tot de petites peces que posen juntes. Per exemple, la paraula gép vol dir màquina, no?
Uh-huh.
Llavors, repule vol dir volar. Pues, repule gép és avió, perquè és la màquina de volar. De la mateixa manera, samito gép és, no sé si és calculadora o ordinador, perquè és la màquina de comptar. I després, si això hi afegeixes totes les declinacions i tots aquests finals, te'n dones compte que ells van estructurant la seva vida de la mateixa manera que estructuren el llenguatge, no? Afegint petites peces I així van augmentant el seu coneixement, no? Una mica rotllo cubo de Rubik, que també era d'ells, no? I després hi ha una altra part, que és aquesta part d'haver sigut conquerits moltes vegades també, no? Pels otomans, després dels primers cristians, després dels otomans, etc, que tenen aquesta mica de mentalitat melancònica, no? D'haver perdut moltes guerres, no? I de ser una mica uns incompressos per l'idioma i tal. Llavors s'ajunta aquesta capacitat de pensament lògic impressionant barrejat amb aquest però estem sols i som uns incompressos, no? Llavors això es crea un còctel de melancolia romàntica centroeuropea que a mi em fascina, m'encanta.
Ostres, tu! Vaja, vaja. Genial.
I això és el nivell bàsic on jo arribo, perquè aquests són uns místicos tots.
Sí, sí, sí. Quan fa que vas estar allà?
Ara, mira, ara hi torno demà.
Però, I parles demà?
Ara demà hi torno cap allà on m'estaré una temporadeta. Però hi vaig sovint, ara ja no estic amb aquesta persona amb la que em vaig casar, però encara som com germans, llavors doncs, ens veiem molt sovint. I vaig estar-hi durant els últims 3 anys, doncs, cada he viscut doncs, 2 mesos sí, 1 mes no, 2 mesos sí, 1 mes no, pujava, baixava tota l'estona. Així. O sigui, he viscut uns 2 anys allà, si fa no fa.
Ostres, molt, molt interessant, eh? Sí, sí. Sí.
I tot i això encara l'hongarès no m'arriba, eh?
Bueno, però ja està més a prop, ja està més a prop, no? Suposo, a poc a poc.
Clar. Sí, és un pla de jubilació, com per quan se'm jubili parlaré hongarès. Però us recomano una visita, naturalment, i recomano que camineu, si aneu a Budapest, aneu a Buda, donar-vos una volta, aneu a Pest i barregeu-vos amb aquesta gent tronada que són els hongaresos. Aneu en compte que a vegades són una mica racistes i xovinistes, però si els hi entres, i en general només que sàpigues dir 2 frases en hongarès, es posen tan contents que t'adoren d'immediat.
Això està bé saber-ho.
Així que, sí. A part, és una ciutat preciosa, és com Barcelona de vegades fa 40 anys, no? quan encara et trobaves aquests edificis modernistes increïbles, totalment defenestrats, i et pensaves que havies descobert l'univers, no?
Vaja.
Ostres, quina visió més...
Sí, no? Interessant,
sí,
molt
sí,
interessant.
Ha sigut com, ostres, m'encantaria.
Una pregunta que et volia fer. Sí. El paper de la dona, com el veus?
Bé, a veure, és durillo en el sentit de que... És una societat que encara, bueno, pues, el govern és una mica ultraderechista, és bastant encara arraigat en tradicions, pues, per exemple, quan em vaig casar, una tradició de les que fan és que el marit trenca un plat i la dona va i el neteja, no?, l'escombra.
Ala!
Ostres!
Sí, a veure, sí, també és així, molt, bueno, té aquest punt, no?, i l'altre, tenen una altra tradició que hem de tallar, el marit i la dona tallen un tros de fusta, no?, de llenya, l'han de tallar junts per demostrar que poden treballar junts, no? Però la base de la idea és que la dona serveix a l'home, no? És una tradició que també ve del catolicisme.
Vaja.
Llavors, aquesta situació sí que és tallar. Per una altra banda, jo veig les dones hongareses com, sobretot aquestes generacions més noves, estan empoderades. Ja les veureu, si mai aneu, que són uns personatges impressionants en el sentit que les dones són bastant sòbries, sèries, et semblen distants, com un tempano de hielo, i després les comences a conèixer i estan bastant alliberades i tenen idees revolucionàries, no? També són intel·ligents i tenen accés a la cultura, o sigui que...
Per tant, també n'hi podem trobar a la universitat bastantes, o...?
Sí, 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 n'hi ha molt, sí, 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 cap problema, sí, n'hi ha, claro, no, a l'ensenyament. A més, ara Budapest ha canviat molt perquè hi ha una quantitat important d'estrangers que estan entrant, una mica com les Olimpiades quan Barcelona, saps? Hi ha una, això, hi ha una afluència estrangera molt gran, no? Amb la qual estan canviant certes maneres de veure el món, no?
Això està molt
per bé. Exemple, jo recordo que, jolín, vaig anar una vegada amb un amic meu que era americà i aquest xicot estava xocat de veure com la gent se'l mirava pel carrer, però és que realment era com quan jo era petita a Barcelona, fa 20 anys, que a vegades no havia vist un americà en sa vida de color, un afroamericà, saps? És que és així. Però bueno, que s'acostumen, que el món és així.
Sí, sí, tant, clar que sí. Com ens explicaries un dia a dia teu allà? Què fas?
Doncs, pues, moltes de les coses que feia estaven relacionades amb el reclau pis en el que vivíem. Llavors, pues, m'aixecava pel matí, m'anava a la botiga a comprar pues, claus o aprendre vocabulari d'aquest o coses de mobiliari. I, però bueno, la feina a nivell laboral, per exemple, ara jo no tinc clau. No sé, perdoneu, eh? Sí. No, no sé la combinació, no.
Ja, jo m'he d'escriure per nosaltres, això.
Perdó, per... doncs, què dèiem?
Sí, que ara vas a comprar claus i no sé què, per arreglar la casa... Sí.
Doncs sí, doncs arregles la casa, o la gent va a treballar, la gent comença el dia molt aviat allà. Tu surts de les 5 del matí al carrer i el metro funciona, la gent està anant a comprar, les jaies estan al mercat, i dius, però què passa, per què comenceu tan aviat? I després, doncs, bueno, doncs, que allà a les 6 o així s'acaba tancant les botigues i llavors ja comença la vida nocturna, i la vida nocturna és bastant monumental a Budapest.
De quin és monumental? Què vols dir monumental?
Doncs tan monumental que no saps, com saps quan comença, no saps quan acaba. Hi ha una festa cultural molt important. Sí,
tots dos han dit el mateix,
sí,
eh?
Sí, sí, hem tingut una altra entrevista i exactament ha dit el mateix. És a dir, que les festes... quedaven a les 10 i tornaven a les 3 a casa sense
saps
saber
quan
ben bé.
Saps quan sí. acabes, vale. Vale, està bé saber.
Sí. Realment és així, sí, sí. Hi ha una oferta cultural molt bona, molta música en viu, molta... pots perdre pels carrers i de cop i volta et trobaràs. Bueno, és que per mi el que té Budapest és que comences a donar voltes, caminar, et perds, et deixes perdre i descobreixes sempre alguna cosa, no? I normalment acabes descobrint un lloc on et servirà una pàlinca i et quedaràs ja, i d'aquí ja no saps el que se sabrà. Ja no saps res.
Té bona pinta així, eh? I tal com expliques, està molt bé. Sí, sí.
Home, i tant, heu d'anar, us recomano efusivament.
Per exemple, si volem anar, hi ha algun problema a nivell de papers i visats, històries d'aquestes?
No, és comunitat europea.
Clar.
Amb la qual, si sou ciutadans europeus, en un principi no us ve de mi cap problema. I si viu amb el DNI, fins i tot hi podeu volar.
Perfecte.
Podeu anar.
Llavors, tu què ens hi recomanaries?
Si aneu viu allà?
Sí.
Doncs recomano. Què us recomanaria? Per descomptat, anar des de Pest a Buda, creuant el pont de la Llibertat, pugeu fins a Buda, us perdeu per allà, perquè allò és una muntanya mística, les vistes del riu, i després de baixada torneu una altra vegada a Pest, que és Buda i és Pest. Buda és una part una mica més privilegiada, Pest és més la zona, com si diguéssim, com a Raval, i etcètera. Perdeu-vos pel barri jueu i ja entreu per la zona ja més del centre, de Blaha Luisater, tot aquest rotllo, i allà trobareu un lloc que es diu, em sembla, el dentista, el Foc Orbos, em sembla, que ja veureu que hi ha un somriure al carrer i es veuen les dents, i allà pues, ja s'hi podeu començar per tota aquella zona, el Simple Kert, Bareto darrere Bareto. I allí pues, trobareu música en viu, us trobareu a la gent que està fent mercadillos, a la gent que... restaurants molt bé de preu... I
ens ho pintes molt bé,
eh? Pues va! Sí. Però jo el que més he disfrutat de tot, és el caminar per la ciutat. És una ciutat preciosa, amb una història increïble, i no tindreu cap problema per trobar un lloc agradable on prendre's una birra. I per allà també, a prop, hi ha un lloc també que es diu el Trafo, que és un lloc que és una espècie de teatre alternatiu i tal, que també fan concerts, i allà al costat hi ha una xocolateria que tenen més de 100 tipus diferents de xocolates, i tots estan bons.
Ara sí que ja m'ha convençut.
Sí, a més el garito està ple de ninos per tot arreu, i venen arracades que fa la filla del propietari. Però, uns xocolates calents amb... que si Baileys, que si aràndanos, que si plàtano i licors... Bueno, una cosa, heu d'anar.
No, i anirem.
Perdona, i no m'agrada ser tan... canviar tant de tema, però si no se m'oblidarà, i no pot ser. Has dit que l'educació estava molt bé. En què destacaries, què destacaries de l'educació, que està tan bé? A part de la llengua i les declinacions i tot això, què destacaries de l'educació?
Per exemple, el folclore està molt en viu, o sigui, està molt vigent. Ja et trobes, per exemple, me'n recordo un dia que vaig anar a sopar en un restaurant i a darrere tenien una sala on anava la gent a assajar danses folclòriques i cant. I fan molts festivals d'aquest tipus de coses. Això t'interessa, si t'interessa el folklore típic d'allà, doncs allò hi ha un moviment que realment estava, jo crec, fins i tot obert a gent de fora. I les universitats, el nivell acadèmic és molt elevat en el sentit que, per exemple, la majoria de carreres són 5 o 6 anys, que la tendència, diguem, d'Europa Occidental és a reduir
a 4.
Les carreres, a 4 o, sí, o diplomatures de 3 o que sí, que bueno, no passa res. Amb els, a cap i a la fi, la universitat aprens el que tu realment vols aprendre. Però em sembla que ha estat bastant poc adulterada per aquestes tendències de, diguem, aquestes tendències europees
a
normalitzar, unificar el sistema educatiu a la resta d'Europa. Com que, en certa, em sembla que fan moltes coses en anglès, molt similar a com ho fan a Berlín, no? Que ensenyen a les universitats alemanyes, que ensenyen en anglès, però, i també les proves d'accés són força altes. Però jo el que he vist és realment que, per exemple, també molt al·lucinant el nivell de coneixement d'altres cultures, no? Per exemple, si fas literatura, et fan una bona treballada de literatura americana, de literatura europea, d'altres països, no es centren només en lo seu, a tot el contrari, no? Són una cultura que durant molts anys han estat centrats en... sabien que parlen un idioma minoritari, diguem, per tant, molts francòfils, molts anglòfils, gent que parla molts idiomes, és bastant comú, i a part que era una barreja cultural en allà que sempre hi ha hagut, no?, per les conquistes. Però bueno, ahí lo dejo.
Sí, 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 genial, molt bé. Doncs no sé si la Raquel vol fer alguna pregunta més o...
No, no, ja està. Jo ja és està. Que amb la de la xocolata amb Baileys ja m'ha convençut, o sigui que...
Li és igual l'educació, li és igual, li ha vist presta xocolata...
Sí, em sembla molt bé, ja però la vida aquesta que tenen, no?, i que en certa manera també sembla una mica com a Dinamarca i això, que tenen escoles on els nens van aprendre, diguéssim, la cultura popular i que al cap i a la fi te l'acabes sentint com teva, és a dir, no és una cosa que feien els teus avis, sinó és una cosa que també fas tu, i això ajuda a fer societat, no?, i en aquest cas em sembla que, no sé, ho fan
sí,
bé,
sí, està molt
en el sentit d'ensenyar tot això. I que no només es quedin amb lo seu, sinó que al saber que són un poble més minoritari busquin obrir-se, ja sigui per llengües, per literatura, per l'educació, em sembla realment, bueno, admirable.
Tots hauríem de fer així.
Sí, sí, realment sí.
Sí. Sí, sí.
Sí, sí, és genial. A part, per una altra banda, que ells, una cosa que també sobta molt a la gent com nosaltres, no?, que venim d'un altre sistema, és quan arribes allà i et trobes amb els blocs comunistes, no? I aquesta manera de veure el món que els influencia tantíssim, no? Això és, per mi va ser una experiència, anar i trobar-me uns blocs que són de quilòmetres, de bloc i bloc i bloc de casa. Uf, molt brutal. Bueno,
sí, sí.
I aquí està. Una altra cosa que us volia dir si mai teniu preguntes o el que sigui, hi ha un grup que es diu Catalans a Budapest al Facebook, que allà doncs, hi ha des de gent que acaba d'arribar i va passar un any estat d'Erasmus, a gent que se ve de vacances i pregunta on recomaneu d'anar. Potser és un punt per gent que estigui interessant en visitar Budapest o passar una temporadeta per començar a informar-se, no?
Genial, perfecte.
I tant, jo crec que serà molt útil als
molt bon consell, gent, sí, i tant, perfecte. Doncs Marta Rocamora, moltes gràcies per les teves paraules, pel teu temps i per tot.
Vale, igualment, gràcies a vosaltres perquè us he menjat l'orella ben menjada.
No, no, ja ens agrada.
La part mística i fins i tot la dentadura aquesta que jo me l'he imaginat com si fos Alicia en el País de les Meravilles, el gat, d'arribar allà i començar a veure baretos i tal, a mi m'ha encantat.
Dentadura, xocolata i festa, no?
Ja està,
és que més voleu, no? I cultura, que ja està.
Ja està, és que no, a la vida no se li pot demanar res més.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, molt amable, Marta.
Vale. Gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Merci.
Igualment, bon viatge.
Bona tarda. Adéu.
Merci, adéu.
No tinc música, l'ordinador s'està reiniciant.
No passa res.
No vol treballar avui. Per tant, tireu endavant i...
Doncs continuem.
Estàvem per la història,
I
no?
I ja arribo.
Sí, exactament.
Ah, que vols continuar tu? Vale. Bueno, mira, durant l'edat mitjana va experimentar un període d'apogeu. Excepte la devastació tàrtara al 1242. En el segle XV, durant el regnat del rei Maties, la cultura i les arts arriben a un nivell màxim de desenvolupament, només comparat amb els italians i els francesos. La invasió de l'imperi otomà va començar amb la batalla dels Mohacs al 1526 i després va seguir amb l'ocupació del castell de Buda al 1541.
Els turcs van habitar el territori durant aproximadament 150 anys i durant aquest temps molts hongaresos van marxar del país en busca d'un lloc més tranquil on viure.
Els turcs van construir mesquites o balnearis i fins i tot van reconvertir algunes esglésies en zones on resaven, on pregaven els musulmans. La conquesta es va produir el 1686 amb l'ajuda de les tropes aliades austríaques. En el segle XVIII van començar les reconstruccions dels edificis medievals i d'aquesta època encara es conserven moltes esglésies barroques, també cases i palaus de nobles.
En el segle XIX, Budapest experimenta el canvi més vertiginós a l'unir-se Buda, Pest i Obuda, el 1873, que va impulsar encara més les obres i projectes en la capital. Els hongaresos van haver de lluitar també contra els austríacs, que volien dominar el territori després de la Reconquesta. Finalment, els hongaresos van poder formar un regne independent i van firmar el compromís el 1867. Què significava el compromís? Doncs significava que en l'església de Maties va ser coronat l'emperador austríac Francisco José i la seva esposa Sisi, com reis legals d'Hongria, al mateix temps que el rei del país tenia tots els drets com a país independent de tractar els temes interns del territori, però no externs.
D'aquesta època són la majoria dels edificis que defineixen el caràcter de la ciutat, com per exemple el Parlament o l'òpera que ens comentaven, la sinagoga, la Basílica de Sant Esteve, el mercat central i també els cafès. A finals del segle XIX ja es viatjava en tren des de diferents estacions fins a les costes de l'Adriàtic, el llac Balaton a Àustria. Aquest gran desenvolupament econòmic es va aturar a la Primera Guerra Mundial, quan Hongria va perdre més de la meitat del territori del país. L'últim rei de la monarquia austrohúngara, Carles IV, va haver de renunciar al seu tro i emigrar a Portugal el 1922. Molts hongaresos van quedar fora del seu país, ja que l'activitat industrial, que no pertanyia al centre, va ser separada d'Hongria.
Avui en dia encara s'intenta resoldre aquesta problemàtica i donar l'estatus d'hongaresos als que viuen als territoris perduts. A Transsilvània trobem 1,5 milions, a Eslovàquia 500.000, Sèrbia i Croàcia uns 200.000, que encara no han pogut tornar al seu lloc d'origen. La Segona Guerra Mundial va causar una devastació encara major. Quasi el 30% dels edificis de Budapest van quedar arruïnats. Els ponts van ser volats pels nazis. Després de 1945 va començar una ràpida reconstrucció. Segons el model soviètic, va començar la dictadura comunista. Des del 1948 fins al 1990 no hi havia oposició legal al Parlament, només el Partit Obrer Comunista Húngar.
Al principi de la dictadura van realitzar l'expropiació de les propietats a la burgesia i el camp als pagesos. El país va quedar aïllat d'Occident pel teló d'acer. El 1989 va començar els canvis econòmics i polítics i van obrir la frontera amb Àustria i el 90 van realitzar les primeres eleccions democràtiques i el país es va constituir com una democràcia parlamentària amb eleccions cada 4 anys. El Parlament és l'encarregat d'escollir cada 5 anys el president de la República per representar a Hongria de forma neutral en esdeveniments culturals i només pot intervenir en política quan hi ha algun dubte sobre la nova llei per aprovar. L'1 de maig del 2004, el país va entrar a la Unió Europea i tot el que la moneda oficial seguiria sent el florí.
Doncs bé, com que ja hem sentit a parlar una mica de tota la cultura popular que hi ha, no?, i tal, passarem a la gastronomia, ja que...
Bueno. Si no arribem.
Sí. Doncs bé, la cuina hongaresa és una part molt important del país, tant o més que el Parlament de Budapest, quasi. Els húngars posseixen una gastronomia potent, composta per carn, greix i espècies, no apta per estómacs dèbils, mengen en quantitats abundants i estan orgullosos de la seva cuina.
Els protagonistes de les taules hongareses són el porc en totes les seves formes, les sopes, la vedella, el peix de riu, la paprika, que ja també ens han dit, i els pastissos. Probablement el plat més conegut és el goulash, com també hem mencionat abans. És una sopa de ceba, patata, pastanaga, vedella, galuska, que és una espècie de pasta preparada amb farina i ou, feta a boletes després i que es cou amb la pròpia salsa del goulash o en una olla a part. I el pimentó. És l'únic plat amb què se serveix amb pa, perquè se suca. Molt comú també és el pork cold. Bàsicament és un estofat de carn, una versió diferent del goulash, sense caldo. Es prepara amb un bon sofregit de ceba, amb pimentó i carn. Hi ha una versió amb xampinyons en comptes de carn, també. Normalment es cuina en dies festius i es va als jardins. Per tant, sol ser una feina d'homes i beuen palinca mentre es cuinen. La cocció és molt lenta i triguen hores. Normalment ho fan penjant d'un trípode en gran calde i després del banquet es guarden les sobres per quan sigui... per aprofitar-les, clar.
Home, i tant. Un altre plat important és la sopa de peix. Es cuina de forma semblant al porc cold, però s'utilitza el caldo del peix per cuinar-ho tot. Normalment s'utilitza carpa o siluri. Molts hongaresos pesquen personalment en els rius o els llacs i és un plat tradicional de Nadal.
També és molt famós el rontot hús. És carn plena, com per exemple d'amb fetge o fruita amb almívar i embolcallat amb bacon. Ja us hem avisat que aquesta gastronomia no és apta per estómacs delicats, vull dir, el greix i el colesterol van que volen, però bueno. Sí, bueno, però sí, és una cosa...
Home,
sí, sí.
És una
fascina. El fred és el fred, també. Les sopes també són fonamentals, sobretot a l'hivern on se suporta molt de fred. Hi ha molts tipus diferents, com per exemple la carn, que es fa amb ceba, pebrot, pastanagues blanques i verdures com per exemple api i ossos de pollastre o patates. Després se separa la verdura del caldo i es cou la pasta. Serveix tot apartat perquè així cadascú agafi el que vulgui. Si a un li agrada una cosa, doncs que no l'agafi, cap problema.
La racot capobsta es prepara amb arròs, carn picada i repollo. Un altre típic és el racot crumpli a base de patates, xoriço, crema àgria i ou. A les zones rurals s'aixequen a les 6 del matí i esmorzen a base de col baix, que és xoriço, i zalona, que és panceta o bacon. Sí. I pa.
Cap a les 12 al migdia ja tenen gana, ja mengen.
Normal.
Ja sigui, Raquel, ja sigui...
És que és veritat, a les 6 del migdia, tu estàs mort de fam.
Sigui dia laborable o festiu, evidentment. S'acostumen a llevar d'hora independentment de si és cap de setmana o si és entre setmana. No fan molta distinció. El sopar se serveix cap a les 6 o a les 7 de la tarda. Aquests ritmes de vida tenen molt a veure amb l'horari solar. Té el mateix fus horari encara que es trobi a 2.000 quilòmetres de l'est d'Espanya. Això significa que a les 5 del matí aquí ja sol d'estiu i a les 7 a l'hivern. No estic entenent el que estic llegint, perdoneu-me.
Sí, doncs significa que a les 5 del matí, quan és estiu, ja surt el sol. I en canvi, a l'hivern, sol surt a les 7 del matí. Per tant, per aprofitar més les hores, es lleven abans.
Clar,
una mica, diguéssim, com els escandinaus.
Sí,
o...
sí, sol passar. En referència a les postres, són uns autèntics experts pastissers. Els ous, la nata i la farina són els reis. Un dels postres més riques i més típiques és el Salom Galuska. És una base de pa de pessic, xocolata, panses, nous, rom i nata. La Dobos Torta és un pa de pessic amb xocolata i coberta de sucre caramelitzat. Boníssim. El rotllo de turó és com un mató que es cobreix amb xocolata. Avui per avui hi ha moltes versions, però l'original és de xocolata negra.
Felip, em podries dir que tenen en comú tots aquests postres? Que porten xocolata. Sí, no hi ha res que no li tirin xocolata.
Ja.
Va, sí, continuem. Sí. El custarrax és una altra delícia. És una massa dolça fornejada i espolvorejada amb canyella, vainilla, nous i cacau. Les venen als llocs ambulants acabats de fer i venen molt de gust a l'hivern.
La cacaucica és un concret en forma de cargol i amb cacau per sobre. Val uns 60 cèntims d'euro i estan boníssims. Hi ha una altra versió que està emmanyat amb xocolata.
És que no té desperdici,
això. Si no t'agrada la xocolata, estàs perdut.
No vagis.
L'ongos és l'aliment més calòric d'Hongria. Això ja és
molt
dir.
Després de tot el que hem dit,
sí.
Déu-n'hi-do.
És una massa semblant a la del pa que es posa un oli bullint. Després es pinta per una crema àgria i coberta amb formatge ratllat. Aquest no té xocolata.
No,
què ha passat
no.
Aquí?
Però és com si fos, jo crec, un xurro, però salat.
Ah, vale.
Crec, per el que m'he imaginat, eh?
I bé, si això és el que ens diu, tan bon hongarès ha d'evitar la amanida i les verdures, o sigui, res de fer dieta. Per tant, si esteu de règim, Hongria no és el vostre país, ja que costa trobar amanides a les cartes dels restaurants. Ho sapigueu. Every night, this pain don't ever leave a life that is home so
though she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, why, why, why?
Doncs bé, ara molt ràpidament, perquè no ens queden gaires minuts i perquè els nostres entrevistats ja ens han explicat bastant de Budapest, us direm dos o tres llocs que podeu visitar si aneu a Hongria.
Sí.
Felip,
comencem per l'Aktelek. És una ciutat al nord del país i ha hagut de ser reconstruïda en dues ocasions, després de l'incendi de 1858 i durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que això ha afectat negativament la seva herència, Aktelek posseix una impressionant gruta de 24 quilòmetres de longitud que forma part del Patrimoni Universal de la UNESCO i que rep el nom de Bardla. Es troba al Parc Nacional de Bardla i ens permet estudiar l'evolució geològica de la Terra. Està oberta al públic, per tant, podeu visitar-la.
La segona seria Budapest, però com ja n'hem sentit parlar bastant i després de la descripció de la Marta, crec que tothom hi volem anar.
Està bastant clar.
Passem a la tercera, que és Debrecen. Amb poc més de 200.000 habitants, aquesta localitat oriental és la segona més poblada d'Hongria. Es troba entre el riu Tisza i la frontera amb Romania. Històricament, la seva activitat principal ha sigut el comerç. En l'edat moderna ha sigut coneguda com la Roma calvinista, ja que va destacar el seu paper en les reformes religioses que van tenir lloc a Europa. El 1848 va assumir ser la capital del país i un any després la seva catedral va allotjar un cop d'estat a mans de l'exèrcit contra els Habsburgs, que va ser sufocat finalment. En l'actualitat, excel·lents infraestructures de comunicacions i disposa d'aeroport. Compta amb tres universitats i el seu cèlebre col·legi protestant. També val la pena veure els seus balnearis, la gran església protestant o el bosc, que és una àrea protegida.
Continuem amb Ferto o també Neusiedletse, situat al nord-oest del país, entre Àustria i Hongria. Aquest enclau té un gran valor paisatgístic gràcies als seus pobles rurals i al costat del llac. A més, es troben palaus del segle XVIII que van servir per conèixer la zona declarada Patrimoni de la Humanitat el 2011. I crec que hauríem de passar al sorteig perquè no ens queda temps.
No ens queda temps, sí. Però creiem que avui el programa ha sigut força interessant.
Sí.
I, bueno,
dues entrevistes diferents i ha coincidit bastant, per tant, sí.
I qualsevol cosa, doncs, no dubteu en contactar amb nosaltres a través de Facebook, Twitter o a través de l'email de la ràdio. I ara endavant, Felip. Només queden dos papers.
Vinga. Treu-t'ho.
Aviam, vaig.
Què serà?
Vale. 12 milions de persones parlen el seu idioma, l'idioma d'aquest país. Creuen que el blau manté a ratlla la mala sort i no és possible trobar residències per la gent gran.
Ni idea.
És una mica difícil.
Aquest era teu.
És meu.
No tinc ni idea.
Però em va agradar per lo del blau, perquè crec que, bueno, és bastant conegut per això. De fet, hi ha una cosa que són com unes típiques perletes que serveixen per mantenir també la mala sort a ratlla.
No tinc ni idea.
No us puc donar molt més pistes. Ja està. És una ciutat amb una gran cultura. Una de les primeres civilitzacions.
Vale.
I no són els sumeris.
Pel blau crec que ja sé què estàs dient.
Sí?
Crec. Jo... Ho he de mirar.
Bueno, si vosaltres ho heu encertat, ja sabeu. Contesteu a Facebook, qualsevol cosa, i si voleu, per exemple, explicar la vostra experiència allà, en aquest país que avui hem dit,